La voluntat i el coratge, car revolta. El pes de l'ètica i del compromís, car revolta. L'esperit transgressor, car revolta. L'aventura del pensament crític, car revolta. L'actitud democràtica i radical, car revolta. La convicció, car revolta. Amiga't, sigues car revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Dios de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Abrimos esta edición con la noticia del traslado de los políticos catalanes implicados en el proceso independentista a cárceles catalanas, en su condición de prisión preventiva. Saludamos a Toni Peruga y le preguntamos por esta decisión adoptada por el gobierno de Pedro Sánchez.
Efectivamente, Enrique, ens felicitem l'acostament dels presos polítics catalans, ja que en certa mesura és un doble càstig i una forma de venjança de l'Estat. L'únic que demanem ara és que els presos polítics bascos tornen a estar més prou de sa casa o els catalans. Bona vesprada, amics i amigues. Estem un dia més així amb vosaltres al Déu de Santa Teresa. Programa d'avui, David Estal, a la seva secció Veïnat, es parlarà dels barris pobles. Seguidament, Rosa Oltra, Nucli Central, entrevistarà a Lluís Fontelles, de Perlorta, per a parlar-nos de l'ampliació de la B21. Continuarem amb l'espai Musiquers d'un País Clandestí, que ens presentarà el nostre amic Adeli Martínez. Seguidament, Josep Martínez, en Lletres a València, es parlarà de novel·la negra i concluirem amb Josep Martínez, que ens presentarà la programació que trobarem els propers dies hacia la casa. Comencem amb la secció Veïnat. Bona vesprada, David.
Bona vesprada, Toni. Aquest cap de setmana he estat a Barcelona, a Sant Andreu, en unes trobades sobre barris i pràctiques artístiques. A l'Isir, buscant la fàbrica Fabra i Coats, vaig preguntar a una persona que m'acompanyà i en el trajecte li vaig comentar si aquest era el barri de Sant Andreu. Em digué ben clarament que no, que era el poble de Sant Andreu. Si penseu, molts de vosaltres viviu en barris que digueu pobles, bé siga per la distància a la ciutat que aleshores tenia, bé siga perquè té un caràcter de conjunt històric. Els pobles de les nostres ciutats, com ara València, com el Cabanyal, Russafa, Benimaclet, Patrais, etc., han esdevingut barris amb la democràcia i en la nostra delimitació administrativa. Però què és un poble? Un poble és aquell lloc que té un entorn habitualment agrícola, que té una xarxa afectiva de relacions socials més poderosa que la dels barris i que la vida domèstica es trasllada directament al carrer. Per què sentim nostàlgia de poble? Segurament per aquesta proximitat, pels estius, la nostra infantesa, pel sentiment de comunitat. Ara, però, s'oblidem també de que als pobles ha hagut molta penúria i que molta gent del poble migrà en el seu moment, en els anys 60, sobretot, a les ciutats en busca de treball i de progrés. Les ciutats abans tenien un centre, després un eixample, després els barris, per últim l'àrea metropolitana i la perifèria. D'un temps ençà s'ha dirigit la mirada a aquests centres, a aquests barris poble, amb una identitat anterior, recolonitzats per nous habitants que busquen aquest folklore, és a dir, una forma de vida tradicional en extinció, i una estructura de poble reinventant o renovant, inclús reconfigurant una nova identitat. És el que s'anomena una neocultura urbana, però també des de les administracions, inclús des d'algunes marques, s'ha patrocinat cultures, festivals que fan ficció de poble, amb una búsqueda de una vida al carrer que ja s'ha extingit en molts dels nostres barris. Des de veïnat, ara de cara a l'estiu també, volem reivindicar l'autèntica vida de barri i penseu cadascú de vosaltres com podem enfortir aquestes relacions per a que no succeeixin coses també com les que anem a escoltar avui en l'entrevista, on els pobles de l'Horta van desapareguent per les nostres infraestructures.
Continuarem a Nucli Central en l'entrevista que realitzarà Rosa Oltra, que ens parlarà de l'ampliació de la B21. Bona vesprada, Rosa.
Bona vesprada, Toni. Avui tenim amb nosaltres a Lluís Fontelles, membre de Per l'Horta i afectat per l'ampliació de la B21. Bona vesprada, Lluís.
Hola, bona vesprada.
Per començar a contextualitzar un poc les lluites que porteu, m'agradaria que començarem a parlar de què és l'Horta. Aquest any s'ha aprovat la llei de l'Horta gràcies a una iniciativa de Per l'Horta, i allí es defineix que aquesta llei serveix perquè es pretén configurar un espai viu, sostenible, des de la triple dimensió econòmica, ambiental i social. Què és per a vosaltres l'Horta des d'aquests punts de vista?
L'aprovació de la llei d'Horta, i tot seguit vindrà l'aprovació del Pla d'Acció Territorial de l'Horta també, és conseqüència de l'inici, crec que va ser l'any 91, de la iniciativa legislativa popular, en el que se demanava l'atenció i el valor del que suposa l'Horta per a tots nosaltres, i el futur i la rentabilitat i l'agroecologia dels llauradors.
El 15 de juny, el nou ministre de Foment, José Luis Ábalos, declarava l'urgència de l'expropiació per executar aquesta ampliació. Per a la gent que estigui escoltant-nos, que no sap on està la B21, descriure'ns un poc la B21.
La B21, per a molts, l'autopista és l'accés a les ciutats del nord i a on avui, de tots els accessos que hi ha a la ciutat, per a mi, un dels més verges en el que l'Horta encara se manté viva.
Què implicaria l'ampliació de la B21?
L'ampliació de la B21 du l'afecció de 80.000 metres quadrats des del terme de Meliana fins a la ciutat de València. Integra una plataforma de l'AVE València-Barcelona per l'Horta, en fase d'estudi ara mateix, i integra també la segona part de lo que és l'accés nord al port i la injecció de trànsit que suposaria als pobles marítims.
El projecte de l'ampliació no és una cosa que vinga d'ara, d'aquestes declaracions que ha fet Ábalos, sinó que ve de molt més lluny. Ens pots parlar un poc dels inicis?
El projecte i l'exposició pública, el document del traçat, en febrer de 2014. Nosaltres, com a afectats, no vam rebre cap comunicació sobre l'exposició d'aquest projecte. De fet, l'única comunicació que hem rebut per part del Ministeri va ser posteriorment, en 2015, a efectes de comunicar-nos l'aprovació definitiva del document d'efecte d'expropiacions. Per a nosaltres, comença ja malament en el sentit de que hi ha una manca de participació pública, de que difícilment podem qüestionar aquests projectes si tampoc es trobem i som capaços de poder parlar entre nosaltres de la pròpia necessitat i poder arribar a qüestionar al Ministeri de Foment allò que s'està plantejant. Ells previ no han consultat res, simplement han parlat les administracions autonòmiques, que són coses que estan cuinant sota els despatxos, i quan ja ho tenen clar, i sa informació pública. S'hauria agradat que inicialment l'Ajuntament d'Alboraia, d'aleshores, com a administració més pròxima, haurà tingut aquesta atenció en els veïns afectats per citar-nos tots junts, i possiblement el fet d'haver estat junts ens hauria ajudat a conèixer-nos. Pensa que el traçat o la zona afectada són 4,5 km, quasi 5, i jo conec el veí, conec el que està enfront a l'altra banda de l'autovia, però no conec el que està un quilòmetre amunt o un quilòmetre avall. El fet d'haver-nos juntat en aquest moment haver sigut un bon inici per a poder arribar a qüestionar aquest projecte. Això no se va produir, nosaltres presentarem al·legació inclús fora de termini, en 2014, i ja comença malament. A partir d'ahir la maquinària va en marxa, se finalitza aquest període d'al·legacions, posteriorment el 3 d'octubre de 2015, se comunica i se el document d'efectes d'expropiacions. Ahir comença a avivar-se ja un poc en l'Ajuntament d'Alborea en el sentit de que arran d'emocions de l'oposició demanant l'aturada i la retirada d'aquest projecte s'aconseguissin aprovar dos mocions demanant l'aturada del projecte. Comença a visualitzar-se un poc en la ciutat valenciana. La roda ha continuat. Avui, evidentment, ja se trobem en una situació límit per a poder arribar a aturar això. De fet, estos dies, després de la comunicació de l'urgència del ministre de Foment, José Luis Ábalos respecte a l'urgència de l'expropiació en rebutjar establir-se la comunicació de la licitació de l'acte d'ocupació prèvia.
Respecte a aquest acte d'expropiació que hem rebut, dèiem abans que tu també, a banda de membre de Perlarta, eres afectat, i en aquesta ampliació no sols es lleven els 80.000 metres quadrats, sinó que també hi ha habitatges que estan inclosos entre ells en propietat de la teva família.
És dels meus cunyats, evidentment de la meva dona també, ho consideren com a nostre també. Amb independència de la propietat, l'horta, malgrat ser de persones particulars, és algo que també ens dona vida a tots. Sí, estem afectats, agafa el forn, al principi del segle passat, que abastia de pa a la partida, a Calvet i a Vera, venia gent de la Barrosa, deixar de funcionar l'activitat en l'anterior ampliació o el que actualment hi ha en els anys 70-75, fins ara s'ha estat utilitzant com un espai familiar, hem fet per mantindre-lo viu, per mantindre-lo en perfectes condicions. Pues ara mateix aquesta ampliació ens afecta directament, però ens afecta a tots també.
Quina seria l'alternativa a l'ampliació de la B21?
En diferents comunicats, el manifest que van llegir el diumenge passat en l'acte que van fer en Peixeig, d'entrada estem equivocats en el sentit de que mantenim models depredatoris del territori, models que fàcils que beneficien a les grans empreses i lobbies constructores, i és la política de l'asfalt. Estem esperançats en que el govern del Botànic, en aquest sentit, i sobretot en el fet d'haver aprovat la llei d'Horta, el pla d'acció territorial, el Pativel, dir una sèrie de documents que a priori són ambiciosos en el sentit de la protecció, dinamització i el valor de l'horta, però que tanmateix al final te n'adones de que no conflueixen aquestes coses. Solucions. Una d'elles, el projecte va totalment en contra de les polítiques de mobilitat de la ciutat. Sí que n'hi ha retencions, perquè la pròpia ciutat tampoc és capaç, ara mateix, i sobretot en el que és la Rodona, d'absorbir i de canalitzar aquest trànsit. La millora del transport públic, la millora del transport per ferrocarril, en tots els sentits, en el sentit ample de la freqüència, molt de trànsit del que ve per la B21, ve dels pobles de l'Horta Nord, de Sagunt, en la mesura en la que li donem facilitats a aquestes persones que segur que si ho tenen ho utilitzaran, en detriment del vehicle, contribuiran a aquesta millora. A més, està demostrat que asfalt i més cotxes contaminen més, però això va tindre un efecte atractiu en el sentit de que sí, ara quedarà molt bonica, més ampla, estic convençut que va dur a més cotxes, però a qual cosa igual, a la volta de 15 anys, resulta que estem pensant en el mateix, en tornar a ampliar. No sols estem parlant també de l'horta afectada, sinó també de la resta d'horta que no podrà ser treballada, de les zones que seran per les restes de parcel·la minifundistes, inclòs d'aquelles que seran d'ocupació temporal, en la que va ser difícilment recuperar aquest primer pal de terra que és el que té la vida. Propostes que estem a temps de revertir. Una gran proposta seria que aquesta inversió anarà destinada a la millora del transport metropolità demandada pels alcaldes en Madrid.
Ens has parlat del diumenge passat que vos trobareu en els Peixets. Igual això és un poc la mostra de la resposta de la societat front a aquest projecte. Com vos heu sentit, com afectades en veure aquest caliu?
Molt arropats. Trobem que hi ha molta gent que té aquesta sensibilitat, aquest carisma i aquesta manera de veure les coses d'una altra manera per tal d'aportar. Lo de Peixeig no ha sigut l'únic acte de reivindicació en contra d'aquest projecte. Van fer una passejada des de la Rodona de la Vergonya en el Politécnic fins al forn. També van fer una altra passejada en el que posàrem el forn en marxa i poguérem fer un dinaret allà fent unes pitxes en un forner, un company que treballa l'agricultura agroecològica. Molta ropa, sincerament.
I finalment sembla que treballar l'horta és sinònim de lluita, que mai es pot baixar la guàrdia. I la lluita que esteu portant ara a terme és una, però imagina que en vindran d'altres. Què en penses?
Com t'he dit abans, durant aquests dies hem rebut la comunicació de l'acte d'ocupació prèvia. Per a qual cosa ja és un pas, no sé si serà definitiu, però des de luego que molt concloent. Continuarem fins al final, fins a que estiguen les màquines a punt d'entrar o inclús en l'horta, furtant-la. He viscut això des del 2014 amb molta intensitat, sobretot aquests últims anys, els dos últims anys sobretot, i aquests últims mesos també, i m'agradaria que si finalment això és de que sirvi d'algo que servisca per aprendre de que aquests models de depredació, aquests models de poc intel·ligents, aquests models en els que lo fàcil és agafar horta, terra, muntanya, allà on siga, per obrir camins d'asfalt, no ens en duen a res bo. Ara mateix, en breu, està en estudi l'AVE. Ja vos he dit també que el projecte du la primera fita, una plataforma, una estructura de lo que podria ser el futur l'AVE València-Barcelona per l'Horta. Per a qual cosa hauríem d'estar molt atents per a, entre tots, demanar als governs del canvi, al govern del Botànic, que continuï en aquesta línia que s'ha traçat de tensió a l'Horta per a que desfetes com esta i desfetes com la de la punta per al projecte de la ZAL no continuen esforçar-se en propostes més intel·ligents, rebanar-se el cap per a que la política de l'asfalt no es passi per sobre.
Lluís, se'ns acaba ja el temps, simplement donar-te les gràcies per haver vingut i les gràcies per la vostra lluita, per defensar el que és de totes i per defensar un model de ciutat més amable, avant i ànims.
Moltes gràcies també a vosaltres per tindre l'oportunitat de poder arribar als oients. Ara mateix un dia trist pel fet d'esta comunicació, no abandonem la lluita.
Bé, hem tingut amb nosaltres a Lluís Fontelles, membre de Per l'Horta i afectat per l'ampliació de la B21.
Continuem amb la secció Músiques d'un País Clandestí, que ens presenta Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Toni. L'estiu és la pàtria de la infantesa i per a ells i tota la família vos presenteu avui a Canta Canalla, un grup de música infantil amb picades d'ulls als xiquets, però també als adults i amb la dèria de fer ballar un públic intergeneracional. El quinter prové del Camp de Túria i al seu capdavant trobem el poeta Eduard Marco i el narrador, especialitzat en literatura infantil, Ferran Bataller. Els dos són responsables d'unes lletres enginyoses, tendres, iròniques i amb humor per a tots els públics. El seu primer disc, homònim, ha estat enregistrat a Benaguasil, als estudis Beat Beat Boy, el març del 2018, i en ell trobem un repertori ben variat amb tocs de pop, de rock, de country i fins i tot tangos o balades. Ara pareu atenció al Bolero de Boles, versió molt personal del famós Bolero de l'Alcúdia, que de segur sonarà demà a Ain, dins del Carrasca Rock, on Canta Canalla compartiran escenari amb Pep Jimeno, el Botifarra, Liliti Dionís i Besugo.
M'ho he menjat tot, papà, he guardat els joguets i m'he dutxat jo sol, a fons i posant més sabó. M'he pentinat, mamà, com ha fet mon germà, i m'he gitat feliç, sense plorar ni cridar, no he dit ni piu, creu-me, tu juré. Ja m'he estudiat els noms dels rius i els llacs del món i la declaració universal dels drets humans. Trauré un 10 demà, però vull deixar-me anar a córrer amb amics. Tu demane, per favor, ja m'ho sé tot, creu-me, tu juré. Deixa'm diners que m'he de comprar un jersei i l'últim de gener que m'he mola més que has pencat. Després he de sopar amb la colla en el bar, no m'esperes despert. Arribaré a l'hora que hem pactat, me'n mentiré, tu juré. Recordes el paper que va signar al pan, no era un autògraf més, sinó la hipoteca del pis. Has avalat l'infern amb el teu paradís i avui he de pagar amb un xec tots els retes, creu-me, si et dic que ho sento.
continuem amb l'Espai Lletres a València que ens presenta el nostre company Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Reprenem la secció de Lletres a València. Diuen que durant l'estiu, una etapa de sol i felicitat, hi ha molta costum de llegir novel·la negra, o sigui, de capbussar-se en relats farcits de maldat, de sang i de crims. En fi, farem cas dels tòpics i vos recomanarem uns quants títols. Començarem per la francesa Fred Vargas, que té ja una trajectòria llarga, iniciada l'any 1991 amb L'home dels cercles blaus i un fum de fans per les nostres terres. Fa poc tornà a les pàgines dels diaris perquè va rebre, i ara demanaré perdó, el Premi Príncipe de Asturias de les Letras. No sabria triar cap títol, pot ser el més senzill és començar per aquest llibre que hem esmentat, el de L'home dels cercles blaus, i deixar-se seduir per aquesta escritora tan sui generis, que construeix històries xocants amb uns personatges realment estrafolaris. Ara tornarem al País Valencià, on el gènere negre manté la bona salut, mentre alguns clàssics contemporanis com Ferran Torrent continuen publicant, han aparegut nous autors. D'una banda, Julia Landes, que sempre ha declarat la seva admiració per Fred Vargas, fins al punt d'afirmar que descobrir-la li retorna les ganes d'escriure. L'any 2014, per exemple, ha publicat dues novel·les realment bones i amb trames molt diferents. Per una banda, La mirada del cocodril, que aparegué a l'editorial Al revés, on trenava dues històries, l'una ambientada en la primavera valenciana i l'altra al sud d'Àfrica. I també Trencat Tenebres, que guanyà el Premi Andròmina de Narrativa i edita 3 i 4, i que s'indinsa en el costat més fosc dels sectors anarquistes, des de la dècada dels anys 20 fins a la Guerra Civil. Ara torna també en l'editorial Al revés amb Casa Major. Recupera un dels seus personatges, el filòsof Miquel O'Malley, que se'n va buscar tranquil·litat al Matarranya i acabarà investigant l'assassinat de Didac Ares, el delegat d'Agricultura, responsable, per tant, de la regulació de la cacera. I ja per acabar, us recomanarem Napalm, publicada per Bromera l'any passat i escrita a quatre mans per Joan Canela i Jordi Colonques. Els dos ens porten també a una primavera molt calorosa a València ciutat, on se succeeixen els incendis de cotxes. Com sol passar en la novel·la negra, esta anècdota és una excusa per a fer crítica social. Bon estiu i bon profit.
I concluirem amb la programació que trobarem els propers dies hacia la casa que ens presentarà Josep Martínez.
En primer lloc, dir-vos que des d'ahir hi ha a la sala d'exposicions una exposició col·lectiva i de fotografia. Són obres de l'alumna de l'Escola de Fotografia Revelarte, enguany sota el lema Ponte en Portada. Avui, ara mateix, a les 8, s'inaugura una altra exposició al bar i també col·lectiva i de fotografia. En este cas dels nanos i nanes de Amaltea, que han fet fotografies del seu barri, de Belluters. I també avui, però a les 10 de la nit, torna Impromaclet, el teatre d'improvisació. Si voleu passar una velada còmica i ben entretinguda, veniu a veure'ls per tan sols 3 euros. Us comentem que avui mateix ha començat el taller Resignificar el cicle menstrual des d'una perspectiva feminista. Són 4 jornades, avui 6, 13, 20 i 27, tots els divendres del mes de juliol. Podeu apuntar-vos a els 4 mòduls i aleshores la formació completa són 45 euros o a taller sols. El contacte i inscripcions els podeu fer en el correu electrònic carolmtnu@gmail.com. I ara us comentarem la resta de tallers que es desenvolupen al llarg del curs. A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. valencià impartit per Manel Pérez els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en aquest cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8 i mitja a 10 i mitja. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, els dimecres de matí de 9 a 10.45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7 i mitja. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja, o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12 i mitja de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta.
Fins així el programa d'avui, i no oblideu que l'horta és futur.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't. Sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem punt, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Canmito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet. Senyor Charlot, senyor Belín.